2010-2011 de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Té la paraula, en primer lloc, el director de l'escola, el senyor Arai.
Moltes gràcies. Representant de la rectora, president del Consell Social, president del Patronat de l'Escola Politècnica Superior, senyor Joan Bangué, president de la Diputació, expresidents de la Diputació, autoritats, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, senyores i senyors. En primer lloc, voldria agrair-vos a tots vostès la vostra assistència en aquest acte. És evident que quan ens sentim acompanyats per, diríem, la societat total, la societat global, que no és només la societat dels universitaris, ens sentim molt honorats i ens sentim que se'ns dona moltes forces perquè puguem nosaltres continuar la nostra tasca tan important com és la formació dels futurs titulats universitaris. Aquest acte és una oportunitat per posar de manifest els fets més rellevants i les fites principals que s'han obtingut el proppassat curs 2009-2010 i també per anunciar les tasques i objectius a realitzar el curs que avui inaugurarem oficial. Però en els últims anys aquest acte també s'ha transformat en un acte que podríem anomenar acte festiu. Acte festiu que ens dona l'oportunitat de recordar, de reconèixer i de distingir el treball fet, l'esforç, la dedicació de les diferents persones i col·lectius que fan possible l'existència de la mateixa escola i també de la universitat. És per això que l'entrega dels diplomes, els millors expedients de cada titulació, l'entrega dels testimonis a l'activitat docent, l'entrega de la distinció de l'Escola Politècnica Superior, que és el màxim reconeixement de l'escola, ocupa un espai molt destacat en aquest acte d'inauguració. De forma excepcional també, aquest curs, estem molt honrats en poder donar supluig a l'entrega de la medalla de la Universitat de Girona a l'exrector Joan Batlle i Gregolosa, professor, company i amic de la Politècnica i del qual tenim molt bon record del seu mandat, del tot el seu equip, com a rector de la Universitat de Girona. Durant el curs proppassat 2009-2010 van finançar els estudis i es van titular prop de 350 estudiants, dels quals el 55% eren d'estudis industrials, el 20% eren d'estudis informàtics, el 16% d'estudis d'arquitectura tècnica i un 7,5% d'estudis agroalimentaris. Cal destacar també com a fita important d'aquest curs 2009-2010 passat la impartició del cinquè curs d'arquitectura, que ha finalitzat en aquest cinquè curs la implantació total d'una nova titulació, l'arquitectura, que evidentment no hem de ressaltar la importància que té en una universitat. Actualment aquest estudi disposa ja o abasta uns 200 estudiants d'arquitectura i més de 26 professors equivalents a temps complet que imparteixen les matèries pròpies d'aquesta titulació, amb una capacitat docent d'uns 525 crèdits acadèmics. També s'han adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior tots els estudis de grau de l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura que imparteix la Universitat de Girona. I s'han aprovat quins seran els màsters professionalitzadors que s'han d'impartir a l'Escola Política. Cal dir que tot aquest treball i estudi que s'ha realitzat d'implantació, d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i ha participat en primera fila, diríem, i d'una manera molt activa els membres del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Per últim, s'ha aprovat també durant aquest curs passat, a les acaballes del curs, el Pla Estratègic 2010-2013 de l'Escola Politècnica Superior, també amb una participació de la societat civil, en podem dir, bàsicament empresaris industrials que formen part del Patronat, així com dels col·legis professionals i de més institucions importants de la nostra ciutat i l'entorn. Aquest pla estratègic preveu la implantació de 6 màsters professionalitzadors d'aquí al 2013 que en les properes setmanes esperem que s'aprovi la memòria d'aquests estudis per la Comissió de Govern de l'Escola i poder tramitar-los a través de la Universitat de Girona, Generalitat i l'Agència ANEC. Aquest pla estratègic, un cop desplegat, o sigui, el 2013, preveu que tindrem una escola politècnica amb una mica més de 3.000 alumnes de grau i màster, amb més de 150.000 crèdits matriculats i prop de 5.500 crèdits docents de capacitat docent dels diferents departaments i àrees que tenen el seu seu a l'escola politècnica. Voldria en aquest moment també fer meves les paraules que va pronunciar el comissionat d'universitats, el senyor Joan Major, en la recent inauguració de curs de la Universitat de Girona, en què felicitava realment els equips de direcció i de ganats dels centres docents pel gran esforç i treball realitzat amb èxit en l'adaptació de les titulacions a l'espai europeu d'educació superior. En el cas de l'escola politècnica, s'ha realitzat aquesta adaptació amb criteris totals d'eficiència i màxima optimització dels recursos. I el cost zero s'ha transformat, en el nostre cas, en un cost negatiu per una interpretació de l'equip de govern de la universitat que no compartim. És evident que qualsevol discurs en el temps actual s'ha de fer una petita referència a la crisi econòmica, crisi de producció, el que vulguem dir, la crisi, que afecta necessàriament a la universitat. Només voldria manifestar en aquesta inauguració de curs que el concepte d'eficiència els enginyers i arquitectes el tenim molt interioritzat i ens és familiar. I referent a l'austeritat la coneixem i convivim amb ella des de fa dues dècades. Però tot i això nosaltres som plenament optimistes cara al futur de l'Escola Politècnica i de la Universitat de Girona. Perquè creiem en la cultura de l'esforç, del treball ben fet i de la bona gestió. Un exemple d'aquesta cultura que creiem de l'esforç del treball ben fet i de la bona gestió serà l'entrega dels diplomes als millors, els premis extraordinaris, els millors expedients de cada una de les titulacions, l'entrega dels testimonis a l'activitat docent i la distinció de l'Escola Politècnica Superior, que tot seguit realitzarem. Som també plenament optimistes perquè tenim un full de ruta. Tenim uns objectius ben definits i unes línies d'actuació identificades i les ganes, la il·lusió i les forces per assolir tots els objectius que ens hem proposat. Només ens cal que per descomptat comptem amb ell, amb el suport incondicional de l'equip de govern de la Unió. És evident que en aquests moments, pel que fa referència al tipus de titulacions que nosaltres estem impartint, tenim tota una sèrie de reptes molt importants com poden ser quin és o com afronten les enginyeries, com s'afronten les enginyeries a la nova situació a l'espai europeu d'educació superior, la globalització dels mercats laborals i productius, la major tecnificació dels processos o els valors i habilitats que ha de tenir un enginyer. És per això que nosaltres comptem i donem les gràcies a una primera figura, diríem, amb una personalitat que ens pot parlar amb coneixement de causa de tots aquests temes. Tenim el gust i l'honor de poder comptar entre nosaltres i que impartirà aquesta conferència o lliçó inaugural el senyor Joan Ballbé i Rovira. El senyor Joan Ballbé és doctor enginyer industrial a l'Escola Politècnica, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona. És membre del cos d'enginyers superiors del Ministeri d'Indústria, ha estat secretari general del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat, ha estat diputat al Parlament de Catalunya, ha estat conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i ha estat diputat al Parlament Europeu. Així mateix ha estat president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya i actualment és el degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya des del 2007. Només agrair doncs altre cop la presència del senyor Joan Ballbé i estem tots atents a escoltar les seves paraules. Moltes gràcies.
Senyora vicerectora de la Universitat de Girona, senyora Maria Lluïsa Pérez, Joaquim Belaios, director de l'Escola Politècnica Superior, senyor Algarcou, president del Consell Social de la Universitat de Girona, senyor Manel Xifra, president del Patronat de l'Escola Politècnica Superior, president de la Diputació de Girona, expresident de la Diputació de Girona, exrector de la Universitat, professors, alumnes, senyores i senyors. Les meves primeres paraules han de ser d'agraïment al director de l'Escola Politècnica de Girona, a l'amic Joaquim Velayos, per haver-me fet l'honor de pronunciar l'edició inaugural d'aquest curs 2010-2011 que comencem. Aquest inici de curs té unes característiques especials. Després m'hi referiré amb més detall. Però deixeu-me avançar que es tracta del primer curs en el qual s'apliquen als estudis de grau les normes que anomenem de Bolonya i que definim com les de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Un llarg procés, iniciat fa una colla d'anys, i no sempre comprès pels universitaris. I ben segur, tampoc explicat amb prou, no? Amb prou claretat pels que el varen concebre i n'han establert la seva estructura. Diguem que la pretensió del pla en darrer terme és facilitar i fer possible la mobilitat de tots els professionals dins de l'espai europeu, de l'espai de la Unió Europea. Era un fet tradicional, quan jo estudiava, que el primer dia de classe el professor s'adreçés als estudiants assistents i els exposés la importància de l'assignatura que impartia. Aquest fet requeria explicar en poques paraules d'aquest tractat de l'assignatura i destacar el valor que tenia conèixer-la bé per tal de ser un bon professional el dia d'avui. Aquí vinc a parlar de l'enginyeria, i ho faig en la meva condició de ser actualment el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Parlaré de l'enginyeria i de la seva importància en una societat molt tecnificada com la que vivim actualment. De tota manera, voldria començar la meva intervenció valorant uns fets que, per evidents, potser massa vegades no apreciem adequadament. I en aquest sentit, m'adreço de forma especial als estudiants, concretament els de primer curs, aquells que han acabat el batxillerat, han passat la prova de la selectivitat i entren a la universitat, a l'Escola Politècnica Superior de Girona. És un fet important poder tenir accés a la universitat. I és també important tenir una universitat a Girona. Com ho és que n'hi hagi també una Lleida, una Reus, una Tarragona, una Vic. Que no hi hagi únicament a Catalunya una universitat de Barcelona. Que per accedir als estudis universitaris hi hagi possibilitats de fer-ho sense allunyar-se excessivament de casa. No sempre ha estat així, i vull recordar que ha estat una voluntat del govern de Catalunya d'establir aquest mapa universitari distribuït pel país. Mapa ben entès que havíem tingut també en el segle XVII, però com en tantes coses va desaparèixer el 1714. Ben segur que alguns dels que m'escolten potser han vingut aquí a altres universitats perquè potser no podien estudiar més a la vora de casa seva allò que pretenien. En tot cas, crec que és bo que valorem que hi hagi diverses universitats a Catalunya i que sense sortir del país es pugui fer allò que es vol. No voldria tampoc completar aquesta reflexió sense demanar que es valori el fet de poder estudiar a una universitat i poder estudiar les matèries que es desitgen. M'adreço als alumnes per dir que són a dintre de la universitat, però que de tota manera també hi ha un món a fora de la universitat, un món que espera de tots ells. A casa nostra hi ha una realitat, la d'avui, que no és fruit de l'atzar, sinó fruit d'una evolució històrica i també el fruit d'un creixement econòmic que durant molts anys ha afectat a tots els estaments socials. Vull recordar una frase que pronunciava l'any 1964 l'aleshores abat de Montserrat Aureli Escarré en una homilia de Nadal. Ell lamentava que el resultat d'un estudi descobria que només un 1% de fills de famílies obreres, dèiem aleshores, i mare de treballadors amb poca qualificació, podien assistir a les universitats. Qui anava aleshores a les universitats l'any 1964? Doncs els fills de les classes medicinals. Només. Aquest fet ha canviat. Les nostres universitats han eixamplat i avui les possibilitats d'estudiar una carrera arriben pràcticament a tothom. Tothom que tingui capacitat i voluntat de fer-ho. Dic pràcticament a tothom. Això és cert a Catalunya i a la resta de l'Estat i en general a gairebé tots els països de la Unió Europea. Vivim a Europa, però som una part del món, i moltes parts del món no són com a casa nostra. Només cal observar els nostres carrers i les nostres places per adonar-nos de moltes persones que han vingut de lluny per trobar aquí uns mitjans de vida que no trobaven en el seu país. Hi ha dades que espanten sobre les taxes a nivell mundial d'analfabetisme, de llars que no tenen aigua potable, ni electricitat, de persones que no parlen i no han parlat mai per telèfon. Voldria recordar breument dos apartats del que s'anomenen els objectius del mil·lenni. Els objectius del mil·lenni van ser una convenció promoguda per les Nacions Unides i subscrita per tots els estats membres. Davant l'entrada del tercer mil·lenni es va proposar que entre 1990 i el 2015 s'assolissin un conjunt d'objectius. Només em referiré a dos. El primer, erradicar la pobresa i la fam. I el segon, obtenir l'educació primària universal. El primer objectiu es concretava que la població que l'any 1990 vivia amb menys d'un dòlar al dia, l'any 2015 s'hagués reduït al meitat. També, en el mateix objectiu, es pretenia disminuir la meitat la població que passa gana. Segons dades de les Nacions Unides, l'any 2005 hi ha encara 1.400 milions de persones al món que viuen amb menys d'un dòlar al dia. Segons el mateix informe, 10 milions de persones moren cada any de fam i malalties provocades per desnutrició. L'augment de preus dels aliments pot abocar a la pobresa a més de 100 milions de persones. D'altra banda, i això és positiu, el nombre de nens subalimentats ha passat del 33% al 1990 al 26% al 2006. De fet, no hi hauria d'haver cap nen subalimentat. El segon objectiu, com he dit, és obtenir l'educació primària universal i s'han aconseguit avenços, però som lluny d'arribar a l'objectiu. Segons les Nacions Unides, encara hi ha 34 milions de nens i 41 milions de nenes que no poden anar a l'escola primària. Potser algú preguntarà si són oportunes aquestes reflexions en una edició inaugural d'un curs universitari. Jo entenc que sí que ho són. Precisament la paraula universitat vol dir el lloc on s'imparteixen els coneixements i cap coneixement de la realitat humana pot i ha de deixar-nos indiferents. Recordar una ONG, Enginyeria Sense Fronteres, que treballen per millorar les condicions de vida a l'Àfrica i Amèrica Llatina és també un producte en aquest moment. Adreçant-me als estudiants, diré que són persones afortunades pel fet de poder estudiar i tenen una responsabilitat davant de tots els ciutadans. Molts hauran sentit dir dels estudiants i de les persones més grans que avui dia l'aprenentatge dura tota la vida, el long life learning. Les tècniques evolucionen tan ràpidament que s'ha d'aprendre constantment. Això és cert i no vull enganyar ningú. L'aprenentatge dura tota la vida. Però hi ha una etapa en què aquest aprenentatge es fa de forma intensiva i és l'etapa de l'estudiant universitari. L'etapa que s'ha d'aprofitar per adquirir coneixements i, sobretot, per adquirir el mètode i el procediment d'adquirir-ne de nous. L'aprendre a aprendre. Formar-se per poder adquirir nous coneixements. A la universitat, a l'Escola Politècnica Superior, s'obtenen titulacions, i és cert. Hi heu vingut aquí, els estudiants, per obtenir una titulació. Voldria advertir, però, que si només preteneu obtenir un títol, encara que al final ho tingueu, si només preteneu això, quan deixeu aquesta casa, quan deixeu la universitat, d'aquí uns anys, haureu perdut una gran oportunitat i també una bona part del vostre temps. A la universitat es ve a aprendre, a formar-se i cal aprofitar totes les oportunitats que s'ofereixen, que no és només passar uns exàmens i unes assignatures. Per aprofitar les oportunitats, avui i sempre, són necessaris els valors tradicionals. Ho ha dit abans el director de l'escola. L'esforç, la constància, l'abnegació, la disciplina, la satisfacció per la feina ben feta. Ben segur que avui molts joves potser prefereixen i destaquen altres valors més finalistes, com poden ser el pacifisme, la tolerància, l'ecologisme, la no discriminació, l'independentisme. També són valors importants i positius, però sense els anteriors, sense l'esforç, la constància, la negació, aquests altres valors no es podran posar. Sense esforç, els esforços de moltes persones no tindríem avui la qualitat de vida que gaudim. Una qualitat que se'ns fa evident i repassem la història dels darrers 200 anys. No vull parlar dels avenços que per l'home prehistòric va representar el domini del foc i l'utilització de la roba. Em referiré, seguint l'escrit de Stefan Zweig en el seu llibre Moments estel·lars de la humanitat, el capítol que parla dels avenços tecnològics del segle XIX. Ell comenta que durant mil·lennis d'anys, potser cents de milers d'anys, els mitjans de transport, per exemple, no diferiren ni per terra, ni per mar o per rius. Els desplaçaments eren a peu o a cavall, i si un tros de camí ho permetia, es podia utilitzar un vehicle en rodes. la velocitat en què es desplaçaven els exèrcits de Napoleó no eren diferents de les legions romanes a la guerra de la Gàlia sota el comandament de Juli César. Hi havien passat 2000 anys. Tampoc la velocitat de les corbetes de l'almirall Nelson a l'inici del segle XIX no superaven de gaire les naus dels vikings ni les galeres de Roger de Llívia. Tots depenien d'uns vents favorables o de l'esforç d'un revés. És el segle XIX quan la distància entre els pobles i les ciutats s'acosta. El transport per ferrocarril i la navegació a vapor ho fan possible. De fet, hi va haver un giny que ho va fer possible. Va ser la màquina de vapor. La paraula enginyer ve associada al giny, l'instrument que s'aplicava a l'edat mitjana, per exemple, a les operacions militars, catapultar blocs de pedra o concretament amb l'assalt de fortificacions i castells. Però també hi havia ginys d'aplicació civil, especialment els molins de gra i els mecanismes d'elevació d'aigua. Durant el segle XVIII té lloc a Anglaterra la revolució industrial, el canvi del sistema tradicional de producció afavorit pel capital provinent bàsicament del comerç a les colònies. L'establiment del nou sistema de producció, aprofitant l'energia de l'aigua, permet la instal·lació de fàbriques a les vores dels rius. A escala més reduïda, diguem que Catalunya també va tenir lloc a finals del XVIII la seva revolució industrial. La revolució industrial es veu impulsada per la màquina de vapor. El 1776, James Watt interpreta la força expansiva del vapor d'aigua, experimenta i desenvolupa la màquina de vapor. Ho fa conjuntament amb un amic seu, Matthew Boulton, home ben relacionat i que dona a conèixer l'invent del seu amic. L'energia necessària per fer nous emparrats d'una indústria ja no dependrà del cabdal del riu Wei. La fàbrica es pot instal·lar on es vulgui. El carbó subministrarà l'energia calorífica per produir el vapor que la màquina transformarà en energia. L'any 1770, Anglaterra, Bacon i Gibson creen la Society of Civil Engineers. Aquesta màquina de vapor permetrà, poc temps més tard, a Joseph Locke i a Robert Stephenson desenvolupar el ferrocarril. L'enginyeria té un gran desenvolupament a la Gran Bretanya. A finals del segle XIX, el 80% de vaixells comercials del món es construïen a la Gran Bretanya. Recordem el tanc construït concretament al nord d'Irlanda a les Terçanes de Belfast. Cap al 1850 hi havia uns 10.000 quilòmetres de ferrocarril a la Gran Bretanya. Als estats d'Alemanya, uns 5.000 i a França, 3.000. Recordem que el primer ferrocarril de la península ibèrica s'inaugura el 1848 entre Barcelona i Madrid. El ferrocarril arribarà a Girona el 1862. Aquesta industrialització porta aparellada la necessitat de la formació dels enginyers, les persones que han de fer possible el funcionament, el desenvolupament i la millora dels ginys, de les màquines. Els sistemes de formació són molt diferents entre la Gran Bretanya i altres estats europeus. A la Gran Bretanya, concretament, a Anglaterra, es creu molt en el pragmatisme. Els enginyers són fills de famílies molt vinculades als tallers de producció i resten una mica allunyats de la direcció de les empreses. A França i a Alemanya, la formació es fa a les grans escoles i a les universitats. A França, un estat unitari, es va establir primer l'École des Ponts et Chaussées, l'École des Mines i més tard, el 1794, la coneguda École Polytechnique. A Alemanya es va crear la Bauakademie a Berlín el 1810 i l'Escola Politècnica. Més tard, ja sota l'imperi, a partir del 1870, es crearà les Technische Hochschule de Múnich, Berlín, Dresden i Stuttgart. Els noms de Eiffel a França i els de Siemens, Daimler, Diesel, Alemanya ens aporten la importància de la industrialització aquest segle XIX. Aquesta industrialització va anar aparellada per un desenvolupament de les capacitats de telecomunicació. Primer el telègraf i més tard el telèfon. El 1866, un anglès, Cyrus Field, estableix la comunicació per telègraf entre Irlanda i els Estats Units. Té una comunicació per cap. Les notícies ja no han de viatjar a la velocitat del vaixell, tot i que aleshores ja és un vaixell de vapor. Les notícies es desplacen a la velocitat del vapor. També els Estats Units experimenten un gran potencial industrial al segle XIX. Allà els tècnics accedeixen fàcilment a posicions de direcció i fins i tot a la propietat de les empreses. Edgar Thomson és un dels enginyers americans típics del segle XIX, constructor de línies ferroviàries a l'est del país, la Pennsylvania Railroad. William Silas es va especialitzar en la construcció de màquines aèries. Un col·laborador seu va normalitzar els angles de les rosques. Es deia Whitworth. Des dels que hem treballat en mecànica ens sona aquest nom. El nombre d'enginyers va augmentar. Als Estats Units, a finals del segle XIX, 1980, hi havia 7.000 enginyers. El 1900 ja pujaven a 40.000, 130.000 el 1920 i 500.000 el 1950. També entre 1950 i 1960 creix el nombre d'enginyers ocupats a les empreses. Si en el 1900, entre 10.000 empleats, 10.000 treballadors a les empreses, hi havia 13 enginyers, el 1960 n'hi havia 120. Els USA, els Estats Units, abans de la Primera Guerra Mundial, la formació dels enginyers seguia el mètode que allà anomenaven el sandwich system i que a Alemanya en diuen sistema dual, combinar la pràctica al taller amb els estudis a l'escola. El 1865 va crear-se el Massachusetts Institute of Technology. L'Escola Industrial de Barcelona, la primera de l'Estat, va començar a funcionar a l'octubre de 1851. Les associacions d'enginyers es creen en el segle XIX. Hem vist que Anglaterra l'ha fet ja en el segle XX. A França, la Societat des d'Enginyers Civils, el 1848, la Ferrand Deutsche Ingenieur, el 1856, i l'actual Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, el 1863. He parlat de la importància de l'enginyeria i dels avenços que la societat va experimentar durant els segles XIX i XX. Si el segle XIX va ser el segle de l'enginyeria mecànica, química i els inicis de l'electrotècnica, al segle XX es va afegir a aquestes l'electrònica, les telecomunicacions, l'aeronàutica i també l'informàtica. Durant el segle XX haig d'esmentar que l'enginyeria va contribuir també, i és una cosa que hem de tenir present, a la indústria de producció d'armament i va fer possible també el que lloc algú ha qualificat com la major catàstrofe publicada per l'Homo sapiens, les dues guerres mundials. I l'enginyeria va contribuir a crear els instruments destructors. Passada la guerra, l'Associació d'Enginyers d'Alemanya va elaborar un manifest sobre els principis ètics de la professió d'enginyer. Són principis que encara són valents. La tasca de l'enginyer, diu, és vetllar per la qualitat, la fidelitat, la utilitat i la seguretat dels enginyers, de les màquines. A llarg termini, és tasca d'enginyers i enginyeres l'establiment de sistemes tècnics adequats, econòmicament i ecològicament, que tinguin com a objectiu millorar les condicions de vida i que permetin la capacitat de decisió a les futures generacions. I diu també, els enginyers i enginyeres han de respectar els principis morals universals i particularment no treballar en tecnologies proscrites internacionalment ni en aquelles que poden comportar un risc potencial incontrolable. Fins a la meitat del segle XX es fa evident que l'enginyeria ha permès assolir la qualitat de vida que disposem i les millores que hem tingut en molts dels àmbits. Avui, quan ens llevem al dematí, encenem el llum de l'habitació, tenim aigua corrent, aigua calenta a casa, si l'habitatge està en un lloc fred hi ha una temperatura adequada produïda per calefacció, tenim uns mitjans fàcils per escalfar els aliments, ens podem desplaçar amb ascensor, amb autobús, amb tren. Darrere de totes aquestes possibilitats hi ha elements que els tècnics, que els enginyers ho fan possible, la seva creació i el seu manteniment. És cert que hi ha hagut un cert canvi de la imatge professional de l'enginyer. A finals dels anys 60, em refereixo ja al segle XX, a Alemanya, un 50% dels enginyers treballaven a les empreses en recerca i desenvolupament i un 20% només directament a la producció. Però actualment, els dos percentatges han baixat. La nova estructuració de les empreses ha portat els enginyers a fer altres tasques, comercialització, serveis. Els estudis d'enginyeria són molt amplis i transversals i els titulats poden exercir i aplicar la seva professió, els seus coneixements, en uns camps molt diversos. M'he referit a l'inici del meu Parlament a Alemanya, a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Crea els graus, a l'estranger anomenen bachelor, els màsters i el doctorat. Potencia l'intercanvi de professionals, gairebé a tot arreu d'Europa. la distribució de cursos és 3 i 2, 3 anys pel grau, 2 pel màster. Aquí, a l'estat espanyol, una vegada més s'ha volgut ser diferent i hem posat 4 anys d'estudis de grau i 1 o 2 d'estudis de màster. Actualment no hi ha catàleg de títols, sinó que cada universitat pot registrar el títol que vol impartir. Una agència, l'ANECA, els hi acreditarà. Diguem també que fins ara els estudis d'enginyeria tècnica eren de 3 anys i l'enginyeria de 5. A partir d'ara, l'enginyeria tècnica, d'alguna manera equivalent al grau, serà de 4 i l'enginyeria de 6. En tot cas, diguem que Bolonya obre la porta a la mobilitat dels professionals. I la mobilitat ve relacionada amb una de les característiques del món d'avui, la globalització, la internacionalització. L'exercici de la professió es pot fer arreu i cal estar preparats per treballar allà on sigui. La coneixença d'idiomes és imprescindible, l'anglès bàsicament, però no n'hi ha prou en conèixer l'idioma per entendre's. També cal la capacitat de comunicar-se i la capacitat d'adaptar-se per poder exercir la professió de forma adequada. Avui, els països que abans eren en desenvolupament, que estan encara en vies de desenvolupament, com la Xina i la Índia, graduen cada any centenars de milers d'enginyers. 600.000 a la Xina, 450.000 a la Índia. A Europa són uns 100.000 els que es graduen i als Estats Units 70.000. Això vol dir que ha canviat absolutament. Llegia fa aquesta mateixa setmana una pregunta que li feien a un professor d'una universitat de l'Índia: com és que aquí hi ha tanta gent que vol estudiar enginyeria? I la resposta era ben clara. Diu: això és un país on hi ha encara moltes necessitats de desenvolupament. I hi ha un gran convenciment que els enginyers són els que poden millorar aquesta situació i per això hi ha la voluntat de fer enginyeria. Al costat d'aquesta realitat de la globalització, vull esmentar també dues preocupacions del món d'avui: l'energia i la conservació del medi ambient. Com produïm més energia sense malmetre el medi ambient i de quina manera reduïm l'accés de nitrit carbònic? Energies renovables, les que aprofitem de l'energia del sol, podran satisfer algun dia totalment les nostres necessitats? Són reptes importants de cara al futur i que els enginyers hem de contribuir a resoldre i a gestionar. Parlar d'energia i de globalització fa necessari també esmentar la necessitat d'instruments d'intercomunicació i de línies elèctriques d'intercomunicació. No entro més en el detall, però tots sabem a què em refereixo. La internacionalització i la necessitat energètica no és possible sense aquelles vies per on pot passar. No voldria cloure aquesta explicació sobre l'enginyeria avui sense dues referències finals. En primer lloc, recordar un enginyer il·lustre. Un enginyer que va ser Pompeu Fabra, que va utilitzar, jo dic, els mètodes de l'enginyeria per actualitzar la nostra llengua i fer-la un instrument útil per explicar i ensenyar les assignatures de la nostra carrera. La segona que volia explicar, i amb això acabaré, és que ha tingut lloc darrerament, fa poques setmanes, a Berlín, la IFA, Internationale Funk Ausstellung, o sigui, Fira Internacional de l'Electrònica. És una fira on s'exposa televisió, àudio, multimèdia, instruments de navegació, televisió en tres dimensions, etc. L'electrònica de consum, diuen els alemanys, continua creixent, fins i tot un any després de la crisi. Els aparells de televisió amb connexió a internet han estat totes les novetats de la darrera IFA. Aquesta fira té més de 1.400 expositors i més de 250.000 visitants. La primera fira aquesta electrònica es va fer el 1924 i en la inauguració de l'any 1930 hi va estar convidat en la inauguració un personatge molt especial. Era Albert Einstein. I Albert Einstein va dir en el seu discurs inaugural davant dels avenços que l'electrònica ja anava a produir: pensin en això, els tècnics són els que veritablement poden fer possible la democràcia al món. Havien de passar moltes coses d'aleshores ençà, i el mateix Einstein s'hauria d'exiliar del seu país per un règim que no respectava les seves idees. Però si pensem en l'expansió del coneixement que han permès els sistemes electrònics, des de quan el coneixement estava en els escritoris de Ripoll o de Sant Pere de Rodes, per parlar dels llocs propers, passant per quan el coneixement va estar a l'enciclopèdia de Diderot, fins avui que el coneixement està a l'abast de molts en el Google i en el Wikipedia, podem pensar que Einstein tenia raó. Gràcies per la seva.
Per les seves reflexions sobre el sentit que té l'enginyeria avui en dia i per aquestes reflexions també a nivell més ampli de quina és la funció de la universitat en aquests moments. Continuarem amb aquesta acta. Demanaríem ara al senyor Jaume Masgrau, president del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de Girona, si es pot dirigir al faristol i procedir al lliurament del Premi Creativitat per a Joves 2010 del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Bona tarda a tothom. Bé, abans voldria dir unes petites paraules, només en el sentit de dir que és habitual parlar dels creatius com les persones que estan en el món de la publicitat. Nosaltres ens sembla que és potser un abús de la paraula, tota vegada que creatius hi ha molta gent que hi volem ser o ho som. I des del Col·legi d'Enginyers Industrials tenim instaurat un premi, que és el Premi de la Creativitat, concretament amb la modalitat de joves, destinat als estudiants que presenten el projecte final de carrera d'enginyer industrial i se'ls avalua, diguéssim, el seu treball i el seu esforç. Creiem que la creativitat, junt amb la innovació i tot el que fa referència en aquests àmbits, és un tema que no és exclusiu, evidentment, d'una especialitat que podria ser la publicitat, sinó que veiem molt associada també en el cas nostre dels enginyers. I de fet, l'exposició que ha fet el degà Joan Bellvé ens ha donat peu a reflexionar-hi de tots els avenços que han suposat l'activitat dels enginyers industrials. Bé, simplement seria bo que d'aquí uns anys, quan es parli de creatius, com a mínim hi hagi la confusió de veure si és un publicista o un enginyer. Passo doncs a donar el resultat del premi d'aquest any que s'ha donat, com he dit, en el projecte de final de carrera en l'especialitat d'enginyeria industrial d'aquí a l'Escola Politècnica Superior de Girona i que ha correspost per decisió del jurat a Francesc Garrido i Castells, que prego que s'acosti aquí.
Bé, fa uns pocs anys, pocs cursos, vam instaurar el testimoni a les persones que durant una llarga trajectòria han realitzat correctament la seva activitat. És una mena de reconeixement a l'activitat docent. Bé, sabem que aquest testimoni no és més que un testimoni de l'autisme, que cada vegada hi veig jo més similituds amb el que realment vol significar aquest premi. Tots sabem, som aficionats i no, volíem passar un petit vídeo en què consisteix una cursa de relleus i l'entrega del testimoni. Evidentment, la idea era aquest, que no, que l'activitat acadèmica, com on som l'activitat, amb equip, és fonamental. I que un treball, o en aquest cas un professor, es succeeix amb un altre. I se succeeix de manera que ha d'haver-hi un component d'una tècnica molt important. Tots sabem que en aquestes curses de relleu, si la tècnica no és depurada, sol caure el testimoni i, evidentment, queda desqualificat aquell equip en la competició. Bé, no m'allargo més perquè jo hi hauria moltes coses. Espero que ho aneu veient. És evident que si nosaltres parlem o ens imaginem una persona un professor que estigui entre cicles de Carnot i de Rankine, o entre entropies i entalpies, o entre panels solars i cel·les fotovoltaiques, hi trobarem un dels primers professors de la Politècnica. Un professor que l'altre dia, un company petit de trobar que havien fet, és que va dir, és que realment, com penso en una bona persona, penso en aquesta. Aquest no és més que un dels primers professors de la Politècnica, que és en Josep Maria Corretger Carròs. M'imagino que estic en el Ter. Jo el veig, i ara potser ja sí que em veu raro, jo veig el Ter. El veig amb una aureola que està rodejada de DQOs, de sòlids en suspensió, de pipetes i de blau de matina. Aquest és el professor Joan Vell. Porta sempre com un senyor, és el protocol en persona, és aquella persona capaç d'organitzar actes de molt gran intensitat i de molt valor, és aquell professor que ha aportat la seva experiència industrial i professional a l'escola, aquest seria el senyor Àngel. Ensenyar com a professor de l'escola ens va fer creure que la legislació industrial era algo molt important, que la legislació industrial, és que m'emociono perquè ha sigut professor, la legislació industrial era bastant més important que el mecànic de fluids o la termodinàmica. És aquell professor que ens deia, ens feia veure que la legislació industrial només es podia abastar una rigorositat total. És aquell professor en el que a les classes, a fora de les classes, anava sempre ben vestit i semblava que anava a fer un control o una inspecció industrial fora de l'essència. Aquest senyor és el senyor Josep Seny. Temps en el que no existien els departaments, poder existien les càtedres o el grup de càtedres. Hi havia un temps en què la física estava al servei només de la titulació a la que s'impartia aquesta docència de física. Hi havia un temps en què la física era impartida per enginyers. Aquest temps era el temps del professor Josep Maria Vicenç.
bé, moltes gràcies. Demanaria ara, sisplau, al senyor Ambillés Isper, secretària de l'escola, que s'adreça al faristol i faci la lectura dels premis extraordinaris de la circulació entre l'Escola Politècnica Superior del curs 2008-2009.
Bona tarda. En compliment de l'acord de Junta de Govern, sessió 202 del 14 de febrer de 2002 de la Universitat de Girona, i amb l'objectiu de premiar els estudiants que hagin obtingut el millor expedient de promoció, procedirem a lliurar els premis extraordinaris de les titulacions impartides a l'Escola Politècnica Superior, els següents titulats. Premi extraordinari de la titulació de Literatura Tècnica a la senyora Nara Llepart Vidal. Titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Explotacions Agropecuàries, el senyor Lluís Olivet Bonmatí. Premi extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Indústries Agràries i Alimentàries, el senyor Eloi Burgos Puig. Gràcies. extraordinària de la titulació de graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, el senyor Marc Moreno López.
President del Consell Social, el senyor Delgó.
Gràcies, vicerectora. Director de l'escola, president del patronat, president i expresidents de la Diputació, rector, director del CERCA, professors d'aquí i d'altres universitats, i d'altres facultats, professors, personal, de servei, alumnes. Normalment jo he de dir altres coses, actes com aquest, i tot que avui la part central de la meva intervenció ha de ser una altra, permeteu-me unes paraules que no són protocolàries sinó sentides, de desitjar-vos a tots un bon curs, d'agrair als professors la feina que han fet durant tants anys. No sé què passa, però cada vegada em sembla que els es jubilen més joves, o jo els veig més joves. I els alumnes, que, millor dit, els exalumnes que han tingut aquests premis extraordinaris, felicitar-los ben cordialment. Penseu que el Consell Social, això de la qualitat, és un dels nostres objectius, i que els premis extraordinaris de carrera fins i tot són pagats pel Consell Social, o sigui que d'alguna manera entra dintre dels nostres camps d'actuació. Quan la rectora em va demanar que avui la substituís en l'entrega de la medalla de la Universitat de Girona a en Joan Batlle, realment vaig estar molt content personalment. Sé que ella van parlar de com es podia fer perquè ella hi fos, però realment avui està molt lluny d'aquí, no li era possible, i semblava que aquest acte en aquesta facultat, que és la casa seva, no s'havia de desaprofitar aquesta ocasió, i encara que ella no hi fos, la universitat havia de donar-li aquest reconeixement. I dic que personalment em vaig estar molt content, perquè a mi, quan em van proposar d'ocupar aquest càrrec, em van trucar dues persones, el conseller d'universitats i el rector de la universitat, perquè heu de pensar que encara que nosaltres se'ns nomena el govern, segur que si el rector no hi està d'acord no se'ns nomenaria. Per tant, això és el primer que li he d'agrair, que sense conèixer-nos ell confies en mi. Després hi ha hagut una sintonia amb en Joan, perquè penseu que som més o menys de la mateixa edat, i això no vol dir res, simplement vol dir que hem viscut les mateixes coses als mateixos moments de la nostra vida. L'extracció social, podríem dir, fins i tot política, de les nostres famílies era semblant, i això va fer que des del primer moment, per part meva, i suposo que per part seva també, hi hagués una sintonia, una simpatia, que després va acabar amb un apreci realment, i que espero que sigui per molts anys. Parlar d'en Joan Batlle en aquesta casa no és massa fàcil. Des del moment en què va accedir al rectorat, ho va fer d'una manera inesperada, inesperada per ell mateix, això m'ho ha dit ell, inesperada per molta gent, però també per ell mateix, i segurament va ser com allò quan amb un estany d'aigües quietes i tires una pedra que tot es mou. El seu nomenament per a la universitat, jo encara no hi era en aquells moments, em sembla que va ser una cosa així. Veia que quan jo vaig entrar, i jo veia de la manera que ell i el seu equip portaven a la universitat, i de la manera com eren criticats, no ho entenia. Simplement no ho entenia. Ara ho he entès. Ha canviat el rector, ha canviat l'equip de govern i moltes vegades en aquesta casa les crítiques hi són igual. Alguns dels que sou aquí a primera fila, com jo mateix, sabeu que governar es paga amb vots, sempre s'ha dit. Governar la universitat, molt més que en qualsevol altre lloc. Realment, suposo que deu ser a causa de la governança que té aquesta casa, però realment és molt difícil per part d'un, en un claustre, en un consell de govern, etc., que qui porta les directrius, qui porta les maneres com s'ha d'actuar a la casa, sigui acceptat per tothom. Ja dic, llavors no ho entenia, més tard ho he anat a entenir. Jo, com a professor, naturalment jo no puc dir res, perquè ni l'he tingut, i el meu àmbit de coneixement, si es pot dir així, que jo tenia quan estudiava, era molt allunyat del seu. Però realment, com a persona i com a rector, sí que puc donar testimoni de la manera com ha defensat la universitat. Deia abans que ell i jo som més o menys de la mateixa edat i d'una extracció social i política semblant, però en canvi el seu caràcter i el meu són molt diferents. I això dels caràcters, les qualitats i els defectes de les persones, sabeu que és una simple gradació, no? O sigui, sempre es diu que la virtut està en el mig, no? Però a vegades ets d'una manera, i si ets molt d'aquesta manera, es considera un defecte. Si ho és menys, o si ho tires per l'altre costat, es considera una qualitat. I jo moltes vegades li he envejat aquestes qualitats que per altra gent potser són un defecte. Jo, la veritat, un dia vaig quedar esparverat de la manera com defensava la universitat davant del conseller. Realment, el que li va dir no es pot reproduir de cap manera. I jo vaig haver de fer ús una mica de la meva diplomàcia per calmar el conseller, perquè realment em semblava que la universitat hi sortiria perdent, però realment no, no? Amb aquesta i amb moltes altres actuacions puc donar fe que la valentia, la decisió d'en Joan realment va ser un bé per aquesta casa. Us posaré un altre exemple que potser ho recordarà i que jo en els moments va ser dels primers que vaig viure quan vaig entrar en aquesta casa, que és el trasllat de l'Escola de Turisme de Sant Feliu a Girona, que algun Miquel també és allà i també va intervenir. I realment, o sigui, en un Consell de Govern en Joan va fer una defensa i un projecte de que l'escola es mantingués a Sant Feliu realment modèlic. Això se li va tombar i es va decidir que l'Escola de Turisme havia de tornar a Girona. Jo pensava, carai, com s'ho faran ara? I al cap, gràcies al seu equip i al Vicerrector de Campos que veig per allà, al cap d'uns mesos tot això estava solucionat, es va fer el trasllat, em sembla molt a mitjan curs, si no m'equivoco, no ho estiu, sinó a mitjan curs, i al cap de poc doncs, tothom estava reubicat, les classes funcionaven, tot funcionava, jo pensava que hi havia altabaixos per part dels professors, dels alumnes, de la societat en general, vam tenir una reunió a la conselleria amb l'alcalde de Sant Feliu, etc. I al cap de poc, doncs, tot calmat, tot va anar perfectament sobre rodes i va demostrar una capacitat d'adaptació i de saber fer front a l'adversitat realment, que a mi en aquell moment em van sorprendre i vaig pensar que la universitat estava en bones mans. I finalment, això, no? Dir que de la mateixa manera que aquí tenim uns quants presidents i expresidents o que han estat presidents de la Diputació de Girona. En les institucions, per sobre dels canvis polítics, hi ha d'haver una continuïtat institucional i em sembla que per sobre de la manera diferent de fer dels tres rectors que hi ha hagut fins ara, hi ha hagut projectes de la universitat que tots els han vist de la mateixa manera i gràcies a això doncs, tenim els estudis que tenim avui dia, tenim el parc científic que tenim i tants altres projectes als quals formen part de la història d'aquesta casa i en Joan Batlle n'ha estat protagonista i quedarà la història com això, com un dels qui van fer en aquests anys, penseu que estem parlant que em sembla com a 17 de Girona, té uns 19 anys, serien de 500, per tant, estem en els primers anys de vida d'aquesta facultat i en aquests primers anys en Joan hi ha tingut una part molt important. Per tot això, la universitat li concedeix la medalla de la Universitat de Girona, que jo tinc l'honor de donar-li.
Estimades autoritats, estimats amics i amigues, mireu, un rector és una cosa molt, un ex-rector és una cosa molt curiosa. Estàs en un nivell superior. Tothom passa de tu, pots fer el que vulguis, és fantàstic, és una situació, pots dir el que vulguis, tothom li sembla bé. El que has fet malament ja t'ho han perdonat. El que faràs de malament fins que et jubilis també ja t'ho han perdonat, és igual. Està molt bé, és una situació que els recomano a tothom, si tenen possibilitat de fer-ho. De fet, té raó el president del Consell Social, van ser uns anys molt intensos, però han quedat grandíssims records. Grandíssims records. De fet, jo l'havia deixat rector. Me permetreu pensar el que diu el protocol, ja puc, com he dit abans, és rector, no hi ha cap problema. Jo l'havia deixat rector, em vaig presentar perquè volia dir el que pensava que s'havia de fer a la universitat, o que passa que havies de perdre dignament. Per això ens vam esforçar la campanya electoral, que penso, home, que perdem per 55 a 45, perquè jo ja tenia un bitllet per Mallorca per l'endemà, anava de professor convidat a Mallorca, uns quants mesos. Ja me n'anava l'endemà mateix, tenia un bitllet, jo anava per dia amb elegància, felicitar una rota i fotia el camp, perdona, era el que estava planificat. Va i guanyo per 50 comodors, us ho podeu creure? Això només em podia passar a mi. L'endemà t'has de reubicar, què ha passat, mirem un home, i noi, es perdé com bitllet, el que a Mallorca aquell projecte de la Petita Sobrina s'ha acabat, i endavant. I esclar, què va passar aquí? Doncs que es van crear grans expectatives i grans pors, com va ser jo. Primer per les grans expectatives, no n'hi havia per tant. Després per les grans pors, tampoc n'hi havia per tant. Perquè, esclar, home, jo no volia perdre per masses vots. I quan venien et demanaven coses, i tal i tant, venia un, escolta, a mi compres un elefant? Què havies de dir? Que no, que era molt lleig, no? I deia, a veure, de quin color el gos, tu? I tanquem el tema. Aleshores, va, i quan has guanyat, l'elefant es va quedar amb un gos, ja se sap. Tot va baixar de nivell, i aquestes coses van així a la vida, i fred. I bé, a partir d'aquí van començar uns anys molt difícils, molt difícils. És a dir, els consells de govern, alguns i alguns falses, eren una cosa, dius, però què passa? No? Però què estan dient? Fins i tot, jo que no soc creient, a vegades deia, senyor, gràcies tu, per haver nascut amb el cap a puesto. Ho digui jo, això ja Déu-n'hi-do, quan com veies unes intervencions, deies, què està passant? Però finalment vaig tenir un equip excepcional, gent excepcional. És a dir, a part de que tota la gent que va ajudar des de la base i començar ja pel mateix director que està aquí, que va ser un suport incondicional sempre, l'equip de gent que vaig tenir era gent de primer nivell. Hi havia, per aquí hi ha en Quim Salvi, hi ha en Ramon Moreno, hi havia en David Brusi, que jo crec que ells han de compartir aquesta medalla amb mi. Hi ha en Joan Martí, que no hi és. Per tant, jo tinc un tallet petit de la medalla, perquè la veritat, tot allò que havia promès, al final, qui havia de dir que no? El vicerrector primer, el de personal, jo vaig dir, el rector és el rector. Ja dius que no t'ho donen això, home, ja hi parlem. Però bon, no pot ser, eh? S'havia de sortir com podia, aquesta és la vida d'un rector, més o menys. Dit així, és explicat d'aquesta manera. Però vaja, han quedat uns records excepcionals, és a dir, sobretot les amistats. Comencem per el primer president del Consell Social, que bueno, Salvador Carreras em van veure i us haig de xifrar, no em va caure gens bé el primer dia, Però bueno, això ja va passar, Va ser cosa d'un parell de setmanes, ens vam començar a entendre, alguna mica baralla, normal, que si no la vida té poca gràcia, i al final bé, vam anar tirant, un any així, I després ja se'm va cansar de mi, va dir que ja no l'aguanto més aquest rector, que deia estar massa espatllat i pagat, va agafar i va deixar-ho, i després va ser quan hi havia l'opció de que l'Albert Bou vingués, i va ser una gran opció. I per tant, amb els dos han quedat un sentiment d'amistat excepcional, excepcional. Amb ell hi ha moltíssima gent, és de la cosa, l'única cosa bona, no bona, l'única cosa que te persegueix al llarg del temps, és a dir, han passat 5 anys, fa 9 anys que va començar la campanya electoral, us ho podeu creure, 9 anys, sembla que era ell. I l'únic que queda de veritat que ho recordes són aquestes amistats tan sòlides, tan fortes, que no es poden trencar, és a dir, que han sigut moments que difícilment es poden oblidar. Per tant, jo, per tot això, no em vull allargar més, perquè ja es fa tard. Aleshores, agrair de veritat a tota la gent que m'ha donat suport i que molts encara estan allí, i Miquel Mates, veig, i molta gent, no us puc nomenar tots perquè és que la llista és interminable. Agrair-vos de veritat tot el que vau fer en aquell moment, perquè vau ser vosaltres a la universitat, no vaig ser jo. Jo finalment vaig ser aquell que va agafar una bandera i que tenia por quan llegís al camp no quedés ningú, que a vegades passa jo quan agafo la bandera, però no, a darrere va seguir gent i vam aconseguir tirar endavant un projecte d'universitat que potser hauríem d'haver allargat una mica més, perquè potser van ser poc aquests 4 anys escassos, però que penso que hi ha passat. Per tant, moltes gràcies, una abraçada molt forta a tothom i molt agraït al rectorat per aquesta medalla, que veig que d'aquí falta una cosa i una gent, però bona feina feta l'any rector.
Institució o persona que hagués fet quelcom important i fonamental per l'escola. Si en els testimonis que entreguem hi ha un petit inscripció en llatí que diu res sobre res de res, és molt important tot el que diguem, els valors que ha comentat també el senyor Joan Ballbé, que la cultura de l'esforç, el treball ben fet, tot el que vulguem, està molt bé. Això no es veig absolutament per res si de veritat no hi ha el que diguem un treball en equip. Però no un treball en equip de les persones que estem en aquesta empresa o en una altra, sinó el treball en equip de tota la ciutadania i, dit així, queda molt populista, però diguem un treball en equip entre diferents institucions que, en aquest cas, de Girona, poden impulsar un projecte importantíssim. És evident que nosaltres no seríem res, per més esforç que féssim, per més bona gestió que féssim, si no existís aquest treball, aquesta d'institucions que van fer possible que existís l'Escola Politècnica Superior i que al llarg de molt de temps han estat donant suport a l'Escola Politècnica. És per això que hi ha hagut una institució que des del primer moment, juntament amb el Camp de Comerç, va lluitar perquè existissin els estudis tècnics a la ciutat de Girona. En aquell moment va crear l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial, que va ser això. És evident que aquesta institució ha estat fonamental per tots els estudis que, per exemple, hem fet de contaminació del riu Ter, hi han participat d'una altra vegada, ha estat fonamental perquè va posar a la disposició dels ensenyaments de l'escola en l'àmbit alimentari, doncs, Monells, Senera, etc., tots. És estat fonamental perquè va aportar instal·lacions, com podrien ser Casa de Cultura, i sobretot una cosa capdalt i fonamental. Tot és important en aquesta vida, però el que és primer, és primer. I no es pot canviar. I és evident que jo tinc entès, el primer any no estava clar, jo aquí, però el segon sí, i m'ho van explicar, no vaig creure. És evident que si no hagués estat per l'aportació econòmica d'aquesta institució, no s'haguessin iniciat els estudis. I tot hauria estat només un projecte molt maco, molt incisador, però que no hagués servit per gaire. Jo només us diré que aquest any la distinció de l'Escola Politècnica Superior, que ja hem fet una petita foto, que podeu comprovar, que bé, és un petit disseny amb missatge, un missatge fonamental. Fixeu-vos-hi que són els veros de Girona, que formen part de l'escut de Girona, recorden evidentment la ciutat de Girona, recorden una de les seus fonamentals com va ser la Casa Cultura, que va ser façana i tenia aquests dibuixos, i no és més que una composició, perdonant els de disseny o els arquitectes, és una composició formada per diferents volums que ocupen l'espai, que vull dir que no es pot construir absolutament res, sinó és a base del que ja està construït. Anem afegint diferents volums de grandària diferents, però sempre amb la idea que ho estem construint a Girona o de la gent de Girona. És per això que nosaltres creiem que era un deure per nosaltres reconèixer amb la distinció de l'Escola Politècnica Superior a la Diputació de Girona. I fonamentalment l'acord que vam prendre va ser per la seva participació activa des de l'any 1973 amb la promoció dels estudis d'enginyeria a Girona, per la seva implicació i suport en el procés de desenvolupament i consolidació de l'Escola Politècnica Superior, per representar un vincle important entre l'escola i les administracions locals, es concedeix la distinció de l'Escola Politècnica Superior a la Diputació de Girona. Demanaria al seu president.
Activament en la promoció d'estudis d'enginyeria a Girona, altres, i ens hem implicat en el procés de desenvolupament i consolidació de l'Escola Politècnica Superior. Vull recordar també que ens hem implicat decididament també en el que era la implantació del parc científic ara fa uns anys, i actualment estem també donant suport i ajudant a la implantació de la Facultat de Medicina a Girona. Per tant, la Diputació de Girona, jo penso que té llarga tradició, tinguem o no tinguem competències en universitats, però sí en col·laborar amb el territori, en aquest cas amb la universitat, per tirar endavant aquesta demarcació. Jo penso, doncs, que ara més que mai, en un context com el que vivim, un context de crisi, s'ha d'aprofitar els reptes com a oportunitat. Això sabeu que és una frase feta, però realment quan penses o quan penses què diràs, doncs penso que aquesta és una realitat i per tant cal aprofitar aquest temps com a oportunitat per tal de superar el mal moment i sortir-ne, si podem, doncs, reforçats. En aquest sentit, doncs, una de les millors eines que tenim per progressar es troba amb vosaltres, de fet, en el món universitari, en el món de la recerca i la investigació. La universitat, com a part de la societat, ha d'ajudar a afrontar la crisi i el canvi de cicle que vivim. I ho ha de fer adaptant-se als nous temps i a les noves necessitats. Abans el senyor Benet feia una passada ràpida per la història del que ha estat, doncs, aquest esforç per anar-se adaptant des d'abans de la revolució industrial fins ara al nostre segle XXI, amb els diferents canvis que anar s'adoptant, i hem pogut veure com, fruit d'aquesta voluntat, doncs, s'ha anat superant dia a dia, i avui estem doncs, al segle XXI, evidentment amb les altres condicions que no estàvem en el passat. Per tant, no parlem d'un món tancat on simplement es donen títols, també ho deia ell, sinó de la seva responsabilitat social, de la seva transcendència i utilitat per la solució dels nostres problemes com a comunitat. Jo crec que aquesta és la raó de ser, ho explicava ell abans millor que ell. A la Diputació, doncs, apostem per la transferència dels nostres coneixements del món universitari, el teixit empresarial gironí, com a element clau per la millora de la competitivitat i productivitat de les empreses de casa nostra. La cooperació entre universitat i empreses pot generar millors resultats i majors progressos que repercuteixin positivament en l'economia de les comarques de Girona. Catalunya, diria jo que en aquests darrers anys està fent una aposta sense precedents pel que fa a la recerca i l'innovació. Tenim un pacte nacional per la recerca i l'innovació que vol ser el full de ruta compartit per universitats, administració i empresa, que dos anys després de la seva signatura, jo crec que en un context de crisi econòmica com el que estem, té més sentit que mai. Un pacte en el qual nosaltres, la Diputació de Girona també, vam donar-hi suport, vam donar-hi ple suport llavors i continuem fent amb la mateixa fermesa i convicció que promovem des dels seus inicis, com he dit abans, al Parc Tecnològic i Científic d'aquesta universitat, també a la xarxa de més d'empreses que en Joan coneix bé. Universitats, per tant, i administracions hem de treballar conjuntament per generar un sistema de qualitat integrador i flexible que interactuï positivament amb el sector econòmic i empresarial i amb el conjunt de la societat. Parlem doncs d'una universitat que es consolidi com a veritable motor de transformació econòmica i social. Cal doncs la màxima col·laboració entre tots els agents socioeconòmics, la coneguda triple hèlix, en què administracions, universitats i empreses han de treballar conjuntament aprofitant les sinergies. És ara més que mai el moment doncs, de cooperar al voltant d'aquests reptes apostant per l'economia del coneixement i generant noves solucions que portin valor afegit per tots. Jo no voldria acabar sense felicitar a tota aquella gent doncs, que avui d'una manera o altra se'ls ha reconegut les seves primeres tasques o la tasca de tota una vida. Felicitar també a la direcció i tot el professorat de la Politècnica per la tasca que duen a terme i pel que significa per la demarcació de Girona. Evidentment, m'agradaria doncs, reiterar el meu agraïment per la distinció rebuda i, evidentment, m'agradaria compartir aquest reconeixement amb els expresidents de la Diputació que avui són presents aquí, el senyor Arnau, el senyor Macias, el senyor Carrera, perquè, com heu vist, des de força abans que jo fos president i d'ells també, l'any 73, aquesta institució ha estat al costat de la universitat, diguem, en genèric, i especialment al costat de la Politécnica. Per tant, gràcies per la distinció i desitjar-vos a tots plegats, docents i alumnes, que tingueu un molt bon any a la universitat.
Té la paraula el senyor Manuel Xifra, president del patronat de l'Escola Politècnica Superior.
Bé, bona tarda a tothom. Ja ràpid, s'han dit estar una mica cansats, no? Com a president del patronat de la Politècnica, és per un plaer estar un cop més, un any més, doncs, participant en aquest acte d'inauguració del curs acadèmic. Molt especialment voldria saludar els alumnes de l'escola, donar la benvinguda als que s'han incorporat aquest any i la nostra felicitació com a patronat, els premis extraordinaris, el Premi a la Creativitat que s'han lliurat avui. No? Són uns premis que tenen més mèrit, perquè són uns premis que estan concedits a alguns estudis que tenen un alt nivell d'exigència. Per contra, doncs, aquest alt nivell d'exigència doncs, tindrà el seu retorn en forma d'una carrera professional de ben segur molt gratificant i que col·laborarà en la creació de riquesa pel país. El senyor Vallvé ha explicat molt bé en la seva exposició el per què estudiar enginyeria avui, sobretot ha fet molta incidència en què ha portat l'enginyeria durant més de 200 anys de trajectòria i del que està i ha de portar doncs, en el món global en el que estem immersos avui. Deixeu-me només doncs, que insisteixi molt puntualment en una visió d'una de les raons que bàsicament passa per la necessitat que té el nostre país de potenciar la seva indústria. Aquí hi ha un fet, el fet és que Catalunya és un país industrial, la indústria manufacturera i els serveis que estan relacionats amb aquesta indústria representen un 52% de l'ocupació del nostre país, representa un 59% del valor afegit brut i engloba un 42% de les empreses que hi ha a Catalunya. Per tant, el futur del nostre país passa per la indústria, pel futur de la indústria, i sobretot ara alguns sectors que han agafat molta importància i que han sigut un dels motors del creixement doncs no tornaran a agafar doncs, la dimensió que tenien no? abans de la crisi del 2008. De fet, la indústria, sobretot la indústria tecnològica i la indústria exportadora, és el primer sector que està sortint de la crisi i que està tornant a crear ocupació. Girona té unes quantes empreses d'aquest perfil, empreses que fan de tractores dins el seu entorn i segur que això doncs, està relacionat amb el fet dels resultats d'un estudi que vam encarregar a nivell del patronat l'any passat i que al final doncs, la conclusió és que aproximadament un 77% dels alumnes d'aquesta escola que havien acabat els seus estudis el curs anterior doncs, ja estaven treballant o estaven estudiant i treballant. I tots ells, la immensa majoria, amb activitats relacionades i que a més requerien el nivell d'estudis que havien efectuat aquí a l'escola. Les empreses aquestes que mencionava, que estem competint avui a la Champions League dels nostres respectius sectors a nivell internacional, evidentment una de les palanques i de les obligacions a l'hora de competir és treballar intensament l'aspecte d'innovació. Primer, avui definíem la innovació com la capacitat de transformar el coneixement en diners. Si això sumem una definició de recerca que podria ser com la capacitat de transformar els diners en coneixement, doncs evidentment en aquest cercle virtuós la universitat, i per tant aquesta escola, doncs té un paper fonamental. Cosa que tenim molt clar les institucions i les empreses del nostre territori, de l'entorn doncs, de l'escola. És per això que des de la seva creació, jo tenia apuntat l'any 74, també tant bé, s'han anat incorporant aquestes empreses i aquestes institucions al nostre patronat, a fi de col·laborar, recolzar i donar suport a les activitats que es fan en aquesta casa. I avui precisament, al igual que l'any anterior, l'escola doncs, ha donat la seva distinció a una de les entitats que es va integrar ja des de l'inici del patronat i que ha estat durant tot aquest temps doncs, un dels seus puntals. La Diputació de Girona, representada aquí pel seu president actual, el senyor Vilert, el senyor Arnau, el senyor Macias i el senyor Carreras, i aquí vull agrair-los doncs, la participació de la Diputació durant tota aquesta trajectòria doncs, en el nostre patronat. També voldria aprofitar per felicitar i agrair la seva aportació durant tota la seva trajectòria professional en els professors homenatjats, els senyors Roger, Gaià, López, Sallent i Vicenç, i també doncs, en nom del patronat i en nom de tot l'entorn empresarial de l'escola que s'ha beneficiat de la seva labor durant tots aquests anys. I permeteu-me finalment que feliciti en Joan Batlle la medalla concedida. Comparteixo plenament el comentari que ha fet l'Albert Bou sobre la valentia amb el que va afrontar la seva trajectòria com a rector i que, sens dubte, penso que ha contribuït a fer una Universitat de Girona més madura i més plural. Penso, francament, que necessitem uns quants de Joan Batlle amb algunes altres institucions. Res més. Molt bon curs acadèmic 2009-2011, en el que podreu comptar com sempre doncs, amb el patronat per tot el que sigui de suportar i recolzar les activitats de l'Escola Politècnica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passarem ja a la cloenda d'aquest acte. Director de l'Escola Politècnica Superior, senyor Borbón, president del Consell Social de l'UdG, senyor Joan Valdré, senyor Gifre, president del Patronat de l'Escola Politècnica Superior, senyor Enric Piller, president de la Diputació, expresidents de la Diputació, Enric Tovalla, autoritats acadèmiques, professorat, pas i estudiants de l'Escola Politècnica Superior, companys i companyes. Vull dir en primer lloc que em sap greu he d'excusar la presència de la rectora, que em consta que li hagués agradat estar avui aquí amb tots nosaltres presidint aquest acte, però li ha estat impossible perquè està fora de la ciutat, està a Cádiz en una reunió de rectors a la qual, doncs, de la qual no es podia excusar. Si bé he de dir això i que ho lamento, també he de dir que per mi és un plaer tenir l'oportunitat d'estar aquí avui amb tots vosaltres i participar d'aquest acte, ja que em dona doncs, l'oportunitat de compartir amb tots vosaltres i amb, especialment totes les persones amb les que he col·laborat doncs, i he treballat més directament d'aquesta professorat d'aquesta Escola Politècnica Superior, de compartir algunes reflexions sobre aquest nou curs que ara iniciem. Seré breu, no apuntaré gaire reflexions, estem tots cansats i estem arribant al final d'aquest acte, però em permetran que em senti amb algunes reflexions i amb algunes idees que m'ocupen amb l'existència en aquests moments com a vicerectora de Política Internacional. Com ja ha dit el senyor Vallvé, la internacionalització és un element clau en aquests moments. La progressió en la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i en l'Espai Europeu de Recerca van avançant a bon ritme. També ha dit el doctor Velayos l'esforç que tots plegats hem anat posant en això. I estem ara doncs, en un moment en què ja tenim la majoria d'estudis adaptats a la nova estructura, tots els de grau i molts estudis de màster, encara que ens falta compartir amb alguns. Ens anem ajustant els criteris de qualitat. També en l'àmbit de la recerca, com va dir la rectora fa pocs dies a la inauguració del curs de la Universitat de Girona, estem ben situats amb alguns índexs de qualitat de la recerca, com la referència en l'article internacional dels articles escrits per autors de l'UdG, per exemple, entre d'altres. Llavors, en aquest moment, penso que és important, encara que es compti cap a casa, posar l'accent en la internacionalització. No podem oblidar que tot aquest procés, tot aquest esforç que hem estat fent d'adaptar els estudis a l'espai europeu, de canviar l'estructura, de pensar i repensar i reflexionar sobre quines són les millors metodologies docents, tenen com a objectiu final tenir uns estudis homologats a Europa, que ens donen visibilitat també arreu del món. Hem de treballar per facilitar i potenciar la mobilitat d'estudiants, personal d'administració i serveis i personal docent investigador. Hem de ser capaços de treure talent internacional als nostres estudis, investigadors que col·laborin amb els nostres grups de recerca. Hem de ser capaços de pensar titulacions conjuntes internacionals, de programar més assignatures en anglès, de fer més estades a altres universitats, que els nostres estudiants puguin fer pràctiques amb institucions d'arreu d'Europa i que estudiants d'arreu d'Europa puguin venir a les nostres institucions i empreses a fer-se les pràctiques. En aquest sentit, són totes aquestes reflexions les que volia compartir avui aquí amb tots vosaltres. Em consta, i no seria just no reconèixer-ho, que l'Escola Politècnica Superior fa anys que està treballant en aquesta línia i tant en l'àmbit de la docència com en l'àmbit de la recerca. Ara és potser el moment d'intensificar-ho, de consolidar les aliances que tenim i de consolidar les línies de treball iniciades. Hem de posar tots els esforços que calgui per aconseguir-ho i ho sol·licito perquè, com he dit, em consta que en aquest centre s'està treballant en aquesta línia. Finalment, no voldria acabar sense felicitar tots els guardonats en aquest acte. Gent jove, gent no tan jove, gent que culmina la seva vida professional, gent que tot just l'està començant i que està doncs, acabant la seva etapa de formació inicial. Crec que aquest reconeixement significa la culminació d'un procés fet amb esforç i dedicació i que és una mostra de la qualitat del treball en equip que es fa a la Universitat de Girona i a l'Escola Politècnica Superior. En uns casos, un esforç fet com a estudiants, com a gestors, com a docents o com a investigadors. Així doncs, amb el convenciment que estem avançant amb la línia adequada, us desitjo a tots un molt bon curs 2010-2011 que declaro inaugurat en aquest moment a l'Escola Politècnica Superior. Ens podríem posar tots en peus per cantar el Gaudeà Mos Ligui Tu i posteriorment estem tots convidats a una copa de cava aquí per cantar-la.